Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12 i 2 minuts, us informa Anna Closa. Brussel·les rebaixa la previsió de millora de l'economia espanyola per aquest any i el que ve. La Comissió Europea retalla de manera dràstica les perspectives de creixement i allunya una mica més el moment en què Espanya recuperarà els nivells de PIB prepandèmics. Brussel·les ha passat de creure que l'economia espanyola s'aniria recuperant a un ritme del 6,2 a un 4,6 aquest any. Per tant, si el juliol es podia pensar que el PIB espanyol hauria recuperat el nivell de forma a xifres prepandèmiques, ara Brussel·les creu que no ho farà fins al 2023. Per tant, Espanya passa de liderar el creixement econòmic de la zona euro a progressar a un ritme inferior a la mitjana dels 19 països que utilitzen l'euro com a moneda comuna. I encara a Brussel·les, el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha negat que l'executiu europeu ordeni a Espanya estendre el període de càlcul de les pensions. Assegura que forma part dels compromisos adquirits per part del govern en el pla de recuperació. En una entrevista a Ràdio Nacional, Escrivá ha assegurat que el sistema no està pensat per reduir despeses en les pensions, sinó en millorar la situació de les persones que no han cotitzat suficientment en els últims anys.
Lo haremos con los agentes sociales a lo largo del año 2022, analizar todo este tipo de carreras profesionales. Y en algunos casos, eso se contemplará, pues habrá que contemplar la posibilidad de extender justamente para hacer más equitativo el periodo de cómputo de la base reguladora, pero no necesariamente. Puede ser que hagamos, como en otro país, un modelo en el cual uno pueda elegir sus mejores años.
Escrivá ha explicat que s'estudiarà amb els agents socials fórmules de càlcul que permetin donar la possibilitat de triar els millors anys d'una carrera professional o integrar llacunes en la cotització, i ha afegit que això ha estat cosa del govern espanyol i no que ho hagi demanat a Europa. I aquest matí ha començat a l'Audiència Provincial de Barcelona el judici a tres acusats de violació múltiple. Els fets van passar a Sant Boi de Llobregat el 2018, quan els acusats i la víctima sortien d'una discoteca de Molins de Rei. Segons la fiscalia, se la van trobar pel carrer, la van pujar al cotxe i es van dirigir a un descampat. Allà cadascun d'ells la va agredir sexualment. Un dels acusats, sense el consentiment d'aquesta, la va fotografiar presumptament durant els fets. El fiscal demana 46 anys de presó per a un dels acusats i 43 anys de presó per a cadascun dels dos altres. Avui declaren la víctima i els testimonis. Més notícies. La nova proposta del govern de limitar el paper dels antiavalots en els desnonaments, d'estudiar la possibilitat d'internalitzar el 112 i de baixar la ràtio dels alumnes a infantil i primària, segueix sense convèncer la CUP. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, diu que l'actuació de les unitats antiavalots no s'ha de contemplar mai. Per això no el convenç que només parli de limitar-la tant com sigui possible. Tampoc no li agrada la lletra petita de la proposta del govern per internalitzar el 112 perquè parla només de la part d'interès sanitari i tem que deixi de banda els teleoperadors. En canvi, Pellicer sí que ha detectat avenços interessants en referència a la rebaixa de ràtios a infantil i primària.
Gràcies, Judit. I els Mossos d'Esquadra incorporen 50 cotxes patrulla amb càmeres i tecnologia que els converteix en una oficina mòbil. Les noves unitats reforçaran el paper de la policia de proximitat. Hi haurà càmeres al frontal del vehicle i a l'interior de l'espai de detinguts per a garantir la seguretat tant dels agents com el de les persones intervingudes. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha valorat d'aquesta manera els vehicles policials que es distribuiran arreu del territori de Catalunya.
Si es fa el conjunt del territori, ja van haver-ne 400 nous l'any passat, aquests 400 que s'incorporen aquest any pràcticament, i l'any que ve també fem una licitació de 400 més, amb la idea, doncs, això de renovar tota la flota al conjunt del país.
I ara els esports en Xavi Toscano.
Matí de reunions a les oficines del Barça per tractar la sortida del secretari tècnic Ramon Planas, que ahir va comunicar al club la intenció de rescindir el seu contracte. Mateu Alemany i el mateix Planas estan reunits per fixar com i quan es produirà la sortida del fins ara secretari tècnic, però serà en última instància el president Joan Laporta qui tindrà la darrera paraula a l'hora de certificar la marxa de Planas. Si la sortida es concreta en els propers dies, caldrà veure qui col·loca en aquesta vacant a Joan Laporta. De moment, el nom de Jordi Cruyff és el que més ha sonat per ocupar el càrrec. I en bàsquet, la selecció femenina comença aquest dijous la classificació per a l'Eurobàsquet del 2023, que es disputarà a Israel i a Eslovènia. Les espanyoles s'enfronten aquesta tarda a les 6 a la selecció d'Hongria, en la que serà el primer partit de Miguel Méndez com a seleccionador nacional i també el debut de Sílvia Domínguez com a capitana de l'equip després de la retirada de la catalana Laia Palau de la selecció. Espanya ha quedat encaixada al mateix grup que Islàndia i Romania, amb qui s'enfrontarà diumenge. El primer classificat obtindrà el bitllet directe per al proper Eurobàsquet. El segon classificat, en cas de ser un dels 4 millors segons, també es classificaria directament.
Gràcies, Xavi. Tornem a més notícies a la una.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669 56 17 68. Recorda, 669 56 17 68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Mind. Truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmind.es.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Treballem les neurones.
Ja som aquí, ja sabeu que els dijous tenim ganes de treballar les neurones i aquest dijous qui ens ajuda és l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català. Com estàs, Joan Anton?
Molt bé,
benvingut.
Gràcies.
Què tal, com estàs, com ha anat aquest mes? Clar, és que nosaltres ens veiem de mes a mes, no?
De mes a mes. Passen moltes coses molt ràpides, eh? De fet, te'n dones compte a vegades i fas resum i dius, com passa el temps de ràpid i quantes coses passen, eh?
Clar, perquè ja està... Me recordo que vas venir, que era la tardor, no?
Sí.
I ara ja...
Bueno, sí, mira, clar. Ja estem quasi,
estem a l'hivern.
Quasi.
Clar, comencem avui amb una molt bona notícia. De fet, aquests dies estàs presentant el teu darrer llibre, una breu i atzarosa història de la vida d'Angla Editorial. Enhorabona. Mm.
Gràcies, moltes gràcies, Mercè.
Feu la presentació d'aquí res, el dilluns 29 de novembre, a les 7 de la tarda, sí? A la Casa del Llibre de Rambla Catalunya, d'aquí de Barcelona. De fet, sí. Tots convidats.
Perfecte,
no?
Obert a tothom. És un llibre que tenia feia temps que el volia escriure, sí? I és una mica la celebració de la fortuna de la vida, no? Després de tot el que hem passat, a més, del Covid, que encara estem passant, i quan un també es fa gran, acumula ferides, no? De gent que es perd molt estimada. I al final dius, és que potser no estem valorant prou aquest regal extraordinari que es diu vida, no? Tot el que ha fet la natura per posar-nos en aquí. I estem amb el bucle del nostre dia a dia, de la rutina. I aquest és una mica un llibre per pensar, per reflexionar. És un llibre científic, però adreçat a tots els públics, per fer reflexionar sobre aquesta enorme fortuna que tenim de ser vius. Quantes coses ha fet la natura, complicadíssimes casualitats, que jo l'anomeno, perquè avui tu i jo estiguem aquí parlant.
Doncs em sembla fantàstic. Una breu i atzarosa història de la vida per Joan Anton Català, ja sabeu, eh? Un bon llibre a tenir en compte.
Gràcies, Mercè.
I estarem molt pendents també. Nosaltres venirem dient, de fet, nosaltres ja, de fet, el Galtric Pelegrí, el nostre productor, ja directament ha adreçat i ens ha dit, Joan Anton, un dia has de venir al programa i parlem concretament del llibre, eh? Ho tenim apuntat. Però avui ja treballem les neurones. Volíem parlar... Bé, d'aquesta cimera, no?, que s'està produint des del 31 d'octubre a Glasgow, és la cimera del clima.
Mm-hmm.
Què hi passa?
A veure, aquí podríem aplicar diverses òptiques. La òptica positiva seria que han anat molts països, han anat representants de 200 països amb l'auspici de les Nacions Unides, que és qui promou això. A més, s'ha fet en un lloc, Glasgow, el Regne Unit, que és... Jo diria que el model, en aquest moment, és com el referent dels països que s'estan posant a fer els deures d'una forma més seriosa. Sí. Aquesta seria la visió positiva. La visió més realista, que no negativa, perquè és al final la real, és que no ens posem d'acord. És que això és molt complicat, que tothom està protegint interessos nacionals, que es pot entendre que ho fem així, però ja no tenim temps de fer-ho. I, de fet, Boris Johnson, quan va inaugurar, va dir que aquest és el moment de la veritat. És a dir, ja la ciència ens ha demostrat que ja fem tard, que no hi ha volta enrere, i ara el que hem d'aspirar és a no complicar-ho més del que ja prou complicat ho tenim.
Tu creus que sortirà alguna conclusió o algun acord d'aquesta cimera, d'aquest COP26?
Hauria de sortir ja, vull dir, avui, demà, perquè els acords que han sortit, ahir va haver l'anunci.
De la Xina, no?
Sí, ahir va haver l'anunci dels Estats Units i la Xina, que és molt esperançador des d'aquest punt de vista, no? Perquè són els dos primeres potències, diríem, i també els majors consumidors de combustibles fòssils, que diuen, no, col·laborarem per aturar això. Clar, però llavors s'ha de veure la lletra petita. Què vol dir que col·laborareu? De quina forma ho fareu? Quan ho fareu? Pensa que, per exemple, els plans, abans d'aquest acord, la neutralitat d'emissió de CO2, neutralitat vol dir que tu emets, sí, per la teva activitat industrial, però et compromets a reduir d'altres formes i obtens un balanç net de zero diòxid de carboni cap a l'atmosfera. Els Estats Units el tenen fixada, aquesta neutralitat, per l'any 2050. La Xina, pel 2060. Ja fem tard. És a dir, són esforços que faran molt importants, però ja són tard aquests esforços, saps?
Mm-hmm. Una mica aquesta idea, no?, que també deia Boris Johnson, no?, l'hora de la veritat.
Exacte.
Ha arribat, no?, i
exacte,
hem de prendre consciència. Clar, el desastre climàtic, Joan Anton, fins ara hem sentit diverses promeses, però clar, l'emergència climàtica és el que estem dient, és un fet, la tenim aquí, no?
Sí, això ho ha demostrat la ciència. Abans encara hi havia dubtes, hi havia gent que pensava que potser això eren cicles climàtics naturals de la Terra, perquè sí que és veritat que el planeta al llarg de la història, i el fet el tenim, per exemple, amb les glaciacions i les recuperacions, després ha patit cicles, però ja hem demostrat que no és el cas. És a dir, la ciència ha demostrat d'una forma sense possible contestació de que això és un efecte provocat per l'home i provocat bàsicament pels gasos d'efecte hivernacle que estem generant, i això ho genera bàsicament el carbó, el gas natural i el petroli. I això, hi ha dades científiques irrefutables, indiscutibles, per molt que els lobbies que s'han creat i que estan pressionant, per cert, molt a Glasgow, l'altre dia algú deia, sí, hi ha més representants dels lobbies de les, sí, energètiques que de qualsevol altre país individual, no? A pesar d'això, és irrefutable la contribució a l'efecte humà que té el canvi climàtic.
Clar, explica'ns una mica més aquestes dades, no?, que evidencien això mateix, aquesta emergència que tenim, aquesta emergència climàtica.
Mira, les dades que ara us aniré comentant les ha generat les Nacions Unides i algunes entitats com la Royal Society, que per mi estan fora de qualsevol dubte de que tenen qualsevol intenció amagada, vull dir, perquè ens representen a tots. Mira, des de l'època preindustrial, això és des que s'agafa com a referència, això vol dir des de l'any 1850 al 1900 s'agafa com a referència, la temperatura global del planeta mitjana ha pujat en 1,1 graus, val? A més, d'aquesta pujada, la major part de la pujada s'ha fet en les darreres dècades. Portem 3 dècades seguides en què les temperatures mitjanes superen a l'anterior dècada. 3 dècades seguides. Sempre s'ha dit que una pujada, i de fet els acords de París deien que una pujada superior a 1,5 graus globals podria tenir efectes horribles. I si ja superàvem el 2 graus, ja era una cosa... Ja en portem 1,1. Vale? Sobre aquest 1,5 que ens marcaríem com a topall, en portem 1,1 i la tendència, si seguim així, no és superar els 2 només, sinó és que anar-nos cap als 3 graus si seguíssim en així. El planeta no ha vist uns augments tan ràpids. En quantitat de graus sí que els ha vist, perquè, com et deia, vam tenir glaciacions i després les glaciacions es recuperaven. Per tant, amb augments de graus absoluts el planeta ja ho ha vist, això. Però què passa? Ho ha vist quan hi havia les glaciacions i tant la baixada de temperatura com després la recuperació es produïen en centenars o milers d'anys. Nosaltres estem concentrant l'equivalent a una pujada de després d'una glaciació, 3 graus, 4, ho estem concentrant en dècades. Això el planeta no ha vist mai. No ha vist mai. Hi ha gent que es pregunta, com podeu estar tan segurs de que no ho ha vist mai, si no podem analitzar el que passava? Hi ha moltes coses que sí que podem analitzar, i, per exemple, és interessant saber que hi ha gel de l'Antàrtic, sí, o de l'Àrtic, sí, que té bombolletes d'aire que van quedar atrapades fa molts anys i que nosaltres, per exemple, podem analitzar i podem saber quina era la composició de l'atmosfera en aquell moment. Podem analitzar els anells de creixement dels arbres més antics, podem analitzar restes que hi ha a roques. És a dir, tenim evidències que no són termòmetres precisos, però que sí que ens donen indicacions d'aquestes, no?
I fins i tot no els nivells dels oceans, també, no?
Sí, 16 centímetres de pujada.
Han pujat.
I 16 centímetres, clar. Això, un pot dir, bueno, és un pam, bueno, una mica menys d'un pam. Clar, clar, però estem parlant globalment que hi ha països que, seguint aquesta tendència, desapareixeran directament o moltes ciutats quedaran amenaçades. I aquí el problema és que els països rics, que podem construir proteccions, construirem proteccions, però la major part de la població mundial, que són pobres, estaran sotmesos en aquestes pujades del nivell del mar i no hi podran fer res, tan sols deixar casa seva i migrar a altres llocs. Aquest és un problema gravíssim.
Com és que estem així? Quina és la principal causa, Joan Anton?
La principal causa són els gasos d'efecte hivernacle. Això vol dir la crema per produir energia de combustibles fòssils, que vol dir gas, carbó i petroli. Bàsicament, els estem cremant per fer energia, centrals de carbó, per exemple, o també per els automòbils o els avions. És a dir, per produir electricitat, tota aquesta energia, estem fent aquests gasos d'efecte hivernacle, que el que fan aquests gasos, bàsicament, són diòxid de carboni, és el principal, però també hi ha metà, que quan se'n van a l'atmosfera fan l'efecte hivernacle, és a dir, fan com de tap, que impedeix que la Terra es refredi. La Terra rep escalfor del Sol, la superfície s'escalfa, el mar també, i llavors quan la Terra intenta alliberar, radiar cap a l'espai part de l'escalfor que té, es troba en aquests gasos d'efecte hivernacle que bloquegen la radiació cap a fora. I clar, això fa que pugi la temperatura. Per això es diu efecte hivernacle, el mateix que estem utilitzant amb els hivernacles. Això, com et deies, per la crema de combustibles fòssils. I no tenim dubte de que això sigui així, perquè hem pogut analitzar la composició d'aquests gasos, els isòtops, que són, diríem, unes varietats d'elements químics que hi ha, i hem pogut certificar que aquest augment de diòxid de carboni que hi està ben i de metà a l'atmosfera és directament causat per la crema que fem de carbó, de petroli i de gas natural.
Clar, però llavors, per tant, gran part dels esforços de contenció, Joan Anton, han de passar per la reducció dràstica de l'ús d'aquests combustibles. Com ho fem, això?
Exacte. Això vol dir una reconversió a nivell econòmic global del món. Hi ha molts països que ja ho estan, això són les famoses energies verdes, que hi estem, però no al ritme necessari.
Que ens està demanant, no? D'alguna manera...
Clar. Ens està demanant tothom, ens està demanant el planeta, ens està demanant la societat, ens està demanant tothom, no? Què passa? Que hi ha moltes economies que encara depenen d'aquests combustibles fòssils, ho estem veient, no?, que lents que anem desenvolupant, doncs, l'eòlica o la solar, que lents que anem. Hi ha lobbings de pressió molt importants, hi ha llocs de treball que s'han de reconvertir, hi ha indústries que s'han de reconvertir, l'economia s'ha de reconvertir.
Clar. I, però si ens fixem en aquest COP26, si et sembla, avui estem treballant les neurones, com ens agrada treballar les neurones, amb Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic. Clar, al llarg d'aquesta cimera, d'aquest COP26, però també a les prèvies, hem sentit això, no?, que estàvem comentant abans, aquestes diverses promeses, compromisos...
Clar, aquí, perquè et facis una idea, anem a veure-ho, no? Anem a veure un mapa del món, anem a visualitzar el mapa del món i anem a veure qui està fent els deures i qui els
i
està
qui no.
fent bé i qui no els està fent. Et deia, per exemple, en la part positiva, Gran Bretanya, el Regne Unit. El Regne Unit està seguint un camí que jo penso que és el camí a seguir. Encara no han assolit uns compromisos suficients com perquè els acords de París, que és anem a intentar que no pugem més d'un grau i mig, es puguin assolir, però estan en el camí. Pensa que des de París, cada país que va signar l'acord de París està obligat a sotmetre anualment a les Nacions Unides un document de compromisos on diu què farà cada any, on diu què farà per reduir aquest efecte d'emissions que tenen. Gran Bretanya els està sometent, com molts altres països, i el que està proposant sobre la taula es considera quasi suficient, encara no suficient, però quasi suficient i de bona fe. Fixa-t'hi, de bona fe vol dir que estan proposant coses que es pensa que el país realment pot fer. Després ja veurem si ho fa.
Que hi ha una coherència, no?
Correcte, correcte. Marroc és un altre exemple positiu. El que passa que Marroc, diríem, amb tots els respectes, pesa poc dins de l'àmbit de la contaminació global del món i econòmica del món, i Gran Bretanya seria l'exemple a seguir. Exemples negatius, totalment negatius. Fixa-t'hi com ara Austràlia, dius, home, Austràlia, que el tenim a vegades com a referent, no? Pensem en Austràlia com una quimera, no? Com un... Doncs Austràlia és dels països més bruts, directament del món. Té una indústria minera fortíssima, una indústria que depèn del carbó fortíssima, de fet és el segon exportador de carbó del món. També és veritat que la seva economia, Austràlia, sempre s'ha vist amenaçada pel gegant xinès en aquella part de l'Orient, i és dels països que menys es compromet i de més mala fe es compromet. És a dir, que quan envia els plans, els experts els miren i diuen, bueno,
això no s'ho creu,
això
ningú,
no s'ho creu ningú. I alguns dels plans no mostren ni reducció, ja directament no mostren ni reducció, perquè estan protegint aquesta economia seva, no? Altra, Rússia, molt mal paper, Rússia és dels que estan a la part negativa, no fan els deures. La Xina, afortunadament, la Xina és el país que en aquest moment, també per població, més gasos d'efecte hivernacle està emetent, però és normal per la seva població. Els països número 1 d'emissions són la Xina, els Estats Units i la Índia. Clar, són països amb molta població. La Xina s'està esforçant. Podem dir tot el que vulguem, positiu o negatiu, però la Xina s'està esforçant. I jo penso que la Xina, que va lent, va molt més lent del que s'hauria d'anar, de fet anem tots els països lents, però va molt més lent, jo el veig capaç, com a mínim, de comprometre's en allò que diu. Ja veurem després, saps? Però és allò de, jo vaig lent, però el que digui, ho faré. Segurament perquè tenen un entorn polític, i aquí no hi vull entrar, que els permet prendre decisions, no?
Més
i
ràpidament,
tots a una,
no?
Ja està, no? Sí. Aquí no hi vull entrar.
Sí. Un altre dels dubtes que nosaltres estem vivint amb aquesta cimera a Glasgow, que, clar, d'alguna manera també, ostres, és eterna, no? Perquè portem des del 31 d'octubre, crec que és fins a la setmana que ve, si no m'equivoco, però justament és això, és aquesta capacitat de decisió que deies tu, que no entrarem en política, no? Però que la Xina poden tenir com més ràpid, no? Aquesta capacitat més ràpida. D'alguna manera, per què és tan difícil arribar a acords?
Que per això, perquè tothom estem protegint el nostre xiringuito, tothom està protegint... S'ha d'entendre, la cosa és complexa, perquè si no, ja estaria resolta, no? Hi ha llocs, molts llocs de treball, hi ha moltes economies en joc, hi ha moltes resistències dels grups de lobbying, encara hi ha negacionistes del canvi climàtic, cada cop menys, afortunadament, però n'hi ha. És molt complicat posar tota la humanitat d'acord per un tema com aquest. No ens hem posat d'acord per molts altres temes, ens hem matat durant tota la nostra història. Ara diríem, escolteu. I també hi ha una qüestió que jo penso que la gent ha de saber, que és que estem demanant en aquest moment uns esforços que no poden ser igual pels països del primer món que del tercer món. Nosaltres, els països del primer món, ens hem desenvolupat tot el que hem volgut contaminant tot el que ens ha donat la gana. I ara demanem esforços als països, a tots, també als que s'han de desenvolupar. Això no és just. O els ajudem econòmicament, o això no és just. I aquest és un dels punts que a Glasgow no s'està resolent. I els països pobres reclamen. I, de fet, va haver unes declaracions fa molt poc del president de Kènia, dient, podeu prometre el que vulgueu, però el que hauríeu de fer és complir el que ja heu promès. I s'estava referint al primer món. No? I això és un tema de justícia que hem de posar a la taula. Necessitem posar diners i no se n'estan posant prous, ni d'una forma decidida, per ajudar els països que s'estan desenvolupant.
Joan Anton, clar, també és veritat que no tots els participants no estan signant els acords parcials.
No, això és el que dèiem abans, s'han fet acords parcials. Jo, Glasgow, jo me l'imagino com... No deu ser exactament així tan fàcil, però deuen ser com un munt de sales en paral·lel i es van reunint allà i van fent acords, no?, els representants. I no tothom signa tots els acords. Per exemple, hi ha hagut acords per la desforestació, que sí que aquests pues, s'han signat per part de molts països, però llavors n'hi ha hagut també per la reducció de la indústria del carbó, i aquí ja hi ha països que no ho han signat, Austràlia, Rússia, aquests no han volgut signar. Ara, afortunadament, com dèiem ahir, doncs hi ha l'anunci de la Xina, que no ha enviat el seu president, ha enviat un representant, però no el seu president, i que ha estat criticat aquests dies per no enviar el seu president, però hi ha un anunci de col·laboració amb els Estats Units que obre esperança en nous acords que haurem de veure quins són.
Tot i així, avui, a nota curiosa, quin és el tercer país més emissor de gasos d'efecte hivernacle, en realitat? Jo sé que ha estat la resposta.
Sí, mira, tornaré a repetir la llista ortodoxa. La llista ortodoxa és la Xina, els Estats Units i la Índia. Però, si poguéssim fer un país de les vaques, seria el país de les vaques, el tercer emissor de gasos d'efecte hivernacle. Què et sembla?
Per pensar-hi, doncs.
Per pensar-hi.
Quins són... Mira, res, ens queden... Uau, és que ens passa el temps volant aquí, treballant les neurones amb el Joan Anton Català. M'agradaria, doncs, acabar avui a l'espai doncs, preguntant-te això. D'una banda, quins són els efectes reals del canvi climàtic i després què hi podem fer, Joan Anton?
Molt bé. Mira, els efectes és molt bo que ho parlem perquè la gent pensa que és això. 2 graus de temperatura amunt, tindrem tempestes...
Sí,
i...
no? Que són els que sempre són damunt la taula,
correcte,
no? Sobre la taula.
És molt més que això. Vivim en un món que és injust i l'emergència climàtica el que fa és trencar encara més aquest món injust. Hi haurà més pobres, cada cop més pobres. Els rics són països que es podran protegir d'aquest clima que anirà canviant, els pobres no ho podran fer. I això significa més malalties, més fam, més migracions i més guerres i conflictes. I això és el canvi climàtic. I això no ho viurem ja nosaltres
ho
viuran
no,
els fills,
generacions.
Correcte, que els estem deixant un escenari brutal. Què hi podem fer? Jo sempre dic, mira, tenim a la mà el vot. El vot, el que li hem d'exigir als nostres polítics és que posin sobre la taula aquest tema, però d'una forma que s'ho creguin, i exigir responsabilitat, siguin del partit que sigui. No m'estic posant en el partit, és igual. Qui sigui el partit, a qui si jo vulgui votar. Això és una cosa. Després, a nivell individual, tots hem de fer la nostra. No ho faran només els polítics i els grups grans d'indústries. Tots hem de posar la nostra. Primera, amb el vot, reciclar, sent conseqüents amb el consum. Jo no estic dient què és el que hem de menjar o el que no hem de menjar, Déu me'n guarda dir això, però ja hem vist quin és el tercer país productor de... Home, no sé si potser hauríem de mirar-nos una mica més l'alimentació i ser més conseqüents, regular-lo una mica més. Per què el canvi tecnològic, no ens canviem el mòbil quan surt l'Apple 48, quan ja tenies el 46, no? I dius, això paga la pena? És necessari, exactament.
Sí.
És a dir, ser conseqüents amb el consum, utilitzar el transport públic sempre que puguem, sempre que puguem. Tots podem fer coses, i exigir. I exigir a la gent que li hem donat la confiança del vot perquè realment posin el tema de l'emergència climàtica el número 1 de la llista de problemes que tenim.
Totalment, i a part també doncs, apuntaves aquesta solidaritat, no? Que hem de ser solidaris.
Clar, és dir, la pregunta, molt bé, perquè la pregunta seria vostè, que tots parlem, sí, sí, hem de lluitar contra el canvi climàtic, vostè estaria disposat a posar 1 euro? 50 cèntims? No, clar, jo no. Però algú ho haurà de posar, és dir, algú haurem de pagar aquest esforç de reconversió de les energies i d'ajut als països del tercer món. No, això sí, però hi ha fons europeus i fons de l'ONU. Ja, però d'on es nodreixen, això? No, això no cau del cel, això estem pagant dels nostres impostos. Potser haurem de pagar una mica més als països rics per ajudar els pobres. I aquí la gran pregunta és aquesta. És a dir, tots critiquem, tots estem a favor de... Però després, quan toca exigir i quan toca posar esforços, estarem a l'alçada? Estarem disposats a ser conseqüents i solidaris i posar de la nostra butxaca quan toqui?
Doncs amb aquesta pregunta, nosaltres t'agraïm un dia més aquí que ens hagi fet treballar les neurones en Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic. I recordeu, dilluns 29 de novembre a les 7 de la tarda a la Casa del Llibre de la Rambla Catalunya de Barcelona, el Joan Anton Català presentarà aquest seu nou llibre, una breu i atzarosa, m'encanta, i atzarosa història de la vida d'Angle Editorial. Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies, igualment, Mercè.
Vinga, que nosaltres ens situem ja al punt de 12:45. Anem tirant amb aquest matí de dijous. Marxem res breument a publicitat i a la tornada tornem, ja sabeu, amb l'espai de salut d'aquí al matí a Ràdio Estel. Fins ara.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre,
Camins,
el nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja
i altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet no, a les 8 començarem puntuals, coses de la ràdio.
Camins,
els vespres a Ràdio Estel.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca. Portes una estona escoltant Ràdio Estel? Doncs portes una estona escoltant la nova ràdio. Si et pregunten, explica-ho. Tu escoltes la nova Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Salut natural per tothom.
Perdonareu, ja sabeu que aquest programa estem en directe tots els matins aquí a Ràdio Estel. Avui, com ja sabeu, és l'aniversari del nostre tècnic de sol, José Matoses, i ens ha portat una coca magnífica. I he aprofitat aquesta pausa publicitària per menjar una mica, gràcies, José, per aquesta coca magnífica. Va, ara sí, que ja hem connectat amb els nostres doctors. Ja sabeu que l'espai de salut natural per tothom és l'espai on, a partir d'ara i fins a la una, ens podeu enviar notes de veu amb els vostres dubtes, problemes mèdics, qualsevol dubte que tinguis al voltant de la teva salut i el teu benestar, trobaran resposta aquí a l'Espai de Salut Natural per tothom. Si ens envies una nota de veu al 663-99-30-62, 663-99-30-62, o també ens pots enviar un correu al matí@radiostel.cat, per si de cas ens ho recorda.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a elmatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Fèiem aquest recordatori, ja sabeu, nota de veu al 663 99 30 62, 663 99 30 62, o també un correu al matí@radiostel.cat. Estem encantats de rebre, doncs, de tots els vostres dubtes. I ara sí, sense més dilacions, com sempre, que això no seria possible si no contéssim amb la participació dels nostres doctors. Doctor Juan Márquez, ¿cómo estamos? Feliz jueves.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo va todo, doctor?
Pues muy bien, muy bien. Estamos muy bien, muy bien.
Recordem que el doctor Juan Márquez és metge especialista en medicina de família, membre de la Societat Espanyola de Medicina de Família i de la Societat Espanyola d'Hipertensió i expert en salut natural. Doctor, ¿cómo fue la Almudena, por cierto? Que esta semana...
Fue bien. Bastante bien.
Día grande en Madrid.
Sí, es un día... Bueno, interesante. Además, bueno, es que además es un día exclusivo de Madrid, con lo cual, bueno, no es un día muy masificado porque solo es festivo y no trabaja aquellos que trabajamos en Madrid capital, pero bueno, hay mucha gente que trabaja en la periferia. Madrid es una ciudad muy grande, pues como ocurre con Barcelona, ¿no? Quien trabaja en la periferia no lo tiene, entonces... Bueno, pues es un día que se disfruta muy tranquilo, hay la cantidad de gente justa y se disfruta muy bien.
Muy vuestro.
Porque no es un domingo, por ejemplo,
claro.
Viene gente de toda la comunidad, ¿no? Y eso es otra cosa.
Pues nosotros celebramos que al menos esta semana hayan podido tener, ¿no?, un día así como de descanso y también dedicado a la Almudena. Pero como ya sabe aquí, como siempre, nosotros ya teníamos ganas de escucharle. Vamos a repasar nada, vamos a dar unas pinceladas sobre alguna dolencia, alguna enfermedad, alguna molestia que tengan a ver con nuestra salud. 6-3-99-30-62, si ens vols enviar la teva pregunta al doctor Juan Márquez amb una nota de veu al 6-3-99-30-62, ja saps que ho tens disponible, o també amb el correu de tota la vida al matí@radiostel.cat. Doctor, ara que ja estamos con estos cambios de tiempo, los resfriados, la gripe, también queremos hablar hoy, dedicarle unos minutos a hablar de las anginas y el dolor de garganta. Ay, ay, ay. Uh-huh. Ay. ¿Cuál es la causa de las anginas propiamente, doctor?
Pues una infección en la concretamente en una zona que son las amígdalas, que son las anginas, que están en la garganta y que muchos de nosotros no tenemos porque nos las quitaron cuando éramos pequeños por múltiples infecciones y que son, digamos, que las anginas son parte del sistema defensivo de las defensas de nuestro organismo. Lo que hacen es proteger, porque bueno, la boca o la nariz no es sino una puerta de entrada a gérmenes, ¿no? A gérmenes, además, que producen infecciones respiratorias, catarros, sinusitis, anginas, en fin. Entonces, cuando se produce un ataque a nuestro organismo por parte de alguna, las anginas CTEN, las anginas propiamente dichas, se producen por una bacteria, y cuando se produce ese ataque, el organismo reacciona con esas defensas que tiene ahí en las anginas, en la garganta, y se forman, bueno, pues lo que comúnmente se conoce como anginas, la gente les llama placas. Los médicos decimos un exudado purulento, se forma pus en esas anginas porque nuestro organismo se está defendiendo del ataque de esa bacteria y produce dolor, produce inflamación, produce fiebre y produce mucho malestar general. Eso es unas anginas CTEN, unas anginas típicas. Luego hay muchas variantes porque hay muchos virus respiratorios que atacan también a la garganta y que producen dolor porque se irrita toda esa zona, y tengas o no anginas, se irrita la garganta porque se conserva ahí un tejido que es de defensa, que combate contra esos virus, y al final, pues, lo que la mejor manera es, pues, o tomar algo preventivo, o una vez que se han producido, pues tomar antibióticos o alguna otra cosa. Normalmente para la garganta, para las defensas, para nuestro sistema inmune, para protegernos de esos catarros, de esas anginas, de esas sinusitis, de esas faringitis, de esas gripes en general, o de esos virus que nos pueden atacar, o de esas bacterias, solemos recomendar la toma de ese complemento que se llama Dinafen Plus, o linaje infantil, si hablamos de niños. Y luego, más específicamente, hay un complemento en forma de spray para aplicar directamente en la garganta para aquellas personas que padecen faringitis, laringitis, personas que producen, bueno, pues incluso amigdalitis también, la inflamación y la infección de las amígdalas. Un complemento con própolis, con tomillo, con equinácea, que directamente se aplica, se dan 3 pulverizaciones por la mañana y 3 por la noche, y se llama Larindol. Larindol se llama el spray, y Dinafen Plus o Dinafen Infantil, el complemento que nos vale para las defensas. Entonces, bueno, son dos buenas ayudas naturales.
Desde la medicina natural.
Eso es.
Vamos a hacer una cosa, doctor Márquez, vamos a recordar cuáles son los principales ingredientes y beneficios de Larindol.
El pròpolis és una substància natural fabricada per les abelles a partir de vegetals, cera i saliva. La utilització del pròpolis al rusc es deu a la seva funció defensiva. La fórmula única natural de Larindol conté cassis, pròpolis, malva, arícim, farigola, equinàcia i vitamina C.
Claro, doctor, muchas veces, yo me acuerdo cuando era pequeña, que nos decían, es que si te duele al tragar, son anginas. Yo no sé si esa es una... Es una leyenda, no sé si tiene mucho que ver con la medicina o no, ¿no? Pero a veces en mi casa decían, bueno, ¿te duele al tragar? ¿No? Era como la frase que sentenciaba si tenías anginas o no.
Sí, lo que pasa es que puede ser una faringitis, ¿no? Que es la inflamación de la garganta sin más, sin tener esas anginas, que sería una amigdalitis o una amigdalitis bacteriana, ¿no? La garganta puede doler por una infección viral y no por una infección bacteriana. La garganta puede doler por un catarro, la garganta puede doler por una gripe. La garganta puede doler por una faringitis, bueno, pues inflamatoria sin más. La garganta puede doler por una faringitis que se provoque por reflujo, porque parte del contenido gástrico llega a la garganta y la irrite. Entonces, bueno, puede doler por varias causas. Es verdad que, bueno, antiguamente, bueno, eran otros tiempos, yo creo.
Claro, no, totalmente.
La garganta puede doler, bueno, hasta el coronavirus, puede ser que nos duela la garganta.
Ya, bueno, al final, claro, todos los síntomas nos llevan a lo mismo, ¿no? Pero en estos casos que usted estaba diciendo, ¿no? Estos dolores de garganta, derivados de diferentes causas, hay Larindol, ya sea para prevención o para tratarlo directamente.
El Larindol sería... Es una, yo creo que sería más cuando
lo tienes, cuando, ¿no? Cuando estás
sí. Hombre, profesionales de la voz, ¿no? Como es tu caso. Como
el suyo también, doctor.
Bueno, pero yo no me sí, lo que pasa es que yo bueno, digamos que tú eres una profesional de esto y yo soy otra cosa, ¿no? Soy alguien que, bueno, pues que tiene la inmensa suerte de colaborar en radio y de hacer estas cosas, sí. Lo que pasa es que yo hablo mucho, porque soy muy hablador, ¿no? Entonces, el problema es que sí, yo en consulta al final desgasto.
También le pasa factura, entiendo.
Mucho, pero me refiero, por ejemplo, profesores, ¿no? Los profesores, especialmente a principio de curso, se puede usar como preventivo, porque ellos sí que utilizan mucho la voz, tienen que subir mucho el tono de voz, locutores de radio, por supuesto, cantantes, ya, pues lo doy por hecho. En esos casos se puede utilizar como preventivo si vamos a tener sobre todo al principio del otoño y en la primavera, que es cuando más podemos tener ese problema, ¿no? Y yo, pues a veces después del verano también lo uso, cuando voy a empezar la radio, durante el mes de septiembre, octubre, porque efectivamente, claro, vienes de agosto, que has estado sin hablar y bueno, pues se desgasta mucho más, ¿no? Entonces, al principio del curso, digamos, yo también lo suelo usar como preventivo, pero lo normal es usarlo para, pues, cuando ya tenemos el dolor de garganta.
Y doctor, para cerrar un poco ya el capítulo de las anginas, ¿por qué hay gente que es más propensa a tener anginas, ¿no? Es como que siempre al final la acaba achacando, ¿no? Es que en nada ha tenido anginas, vuelve a tener anginas.
No lo sé.
No se
conoce. No hay una explicación más allá de la idiosincrasia de cada persona. Pues porque hay personas que tienen más tendencia a tener una infección de orina que otras, porque hay personas que se acatarran más.
Alérgicos, bueno, ¿no? Entiendo.
Claro. Tiene que ver un poco con, con las defensas de cada persona, con el sistema inmune de cada persona y con cada organismo. Pero sí que es verdad que hay personas que hay que terminar quitándoles las anginas, porque es increíble. O sea, es que al final están continuamente con infecciones de garganta de repetición y no queda más remedio. Es verdad que ahora somos mucho más severos en los...
Sí, es lo que le iba a preguntar, su opinión sobre el hecho de, ¿es bueno quitar las anginas? Antes era como una práctica más común, ¿no? Entiendo, y ahora cada vez ayuda menos.
Bueno, antes era una práctica común, pero el resultado de eso son faringitis crónicas, como me ha ocurrido a mí o como ha ocurrido a muchos de mi generación, donde las anginas se quitaban con una alegría pasmosa, ¿no? Porque se ha demostrado que al final esas anginas tienen una función. Lo que pasa es que es verdad que cuando uno... Yo no sé los episodios ahora mismo que las sociedades de otorrinolaringología contemplan, pero claro, cuando uno tiene 6 episodios al año, 7, es que no tiene otra, porque es que se pasa 6 episodios al año de anginas, suponen 60 días casi de convalecencia, entre unas cosas y otras, porque vienen durando de una semana a 10 días tomando antibiótico, significa 6-7 ciclos de antibiótico, no tiene ningún sentido eso. Entonces es mejor quitarlas arriesgándonos a padecer una faringitis crónica cuando venga el invierno. Luego ya, pues bueno, uno se va acostumbrando y no tiene esos problemas, pero es verdad que hay muchísimos pacientes que se pasan el invierno entero con dolor de garganta sin padecer nada más, porque lo que han hecho es una faringitis crónica precisamente por no tener las anginas, que son un tejido de defensa para protegernos de los microorganismos que nos atacan. Estaban ahí por algo. Lo que pasa es que, claro, 6-7 episodios al año, eso hay que quitarlo, porque al final es impensable. Lo que pasa es que antes te las quitaban con muchísima alegría.
Tres quarts d'una, estem aquí a l'Espai de Salut Natural per tothom al matí a Ràdio Estel. T'acompanyem com cada dia, ja saps que fins a la una tens temps d'enviar-nos el teu dubte mèdic al matí @radioestel.cat. Vamos, si le parece, doctor, a repasar, a contestar algunos de los emails que nos han llegado. Dice, buenos días, doctor Márquez. Llevo varios días con un fuerte, fíjese, dolor de garganta, que ya es un habitual de estos días de frío y lluvia. És Carme Riudecols, per cert, que ens ha escrit des de Premià de Mar. La Carme nos explica en este mail que toma cada día agua de tomillo y hace gárgaras con agua oxigenada, rebajada con agua claro, comenta. Voy siempre con bufanda por la calle, parezco una momia de lo tapada que voy. Aún así, sigo con dolor de garganta, por lo que me gustaría saber cómo prevenir dicha inflación. ¿Qué le podemos decir a Carme?
Pues yo le diría que, pues lo que veníamos hablando, el Larindol por un lado, que lo tome que lo utilice cuando le ocurra, y yo sin ninguna duda, el Dinacen Plus en viales todos los días, tomando un vial después del desayuno o antes del desayuno, todos los días, durante todo el otoño, todo el invierno, y cuando llegue la primavera también, ¿vale? Yo espero ya que después de la primavera podamos descansar, porque hayamos terminado con, bueno, o al menos el coronavirus lo tengamos tan controlado que no tengamos estos problemas, ¿no? Entonces, Larindol y Dinacen Plus.
Claro, supongo para todas aquellas personas, como es el caso de Carme, ¿no? O como estábamos hablando antes, las personas que son propensas a coger anginas, bueno, pues ahí defensas, ¿no, doctor? Es el mejor aliado para estar más protegidos, ¿no? Y evitar esas infecciones.
Sí. Podríamos evitarlas y sí, es un gran aliado y además sería la mejor forma de hacerlo de una manera natural, seguro.
Venga, vamos a leer a Pepe Rivas de Llinars del Vallès, que dice, buenos días, doctor Márquez. En mi juventud fui deportista de élite en un deporte de contacto, hasta que mi carrera se truncó por una grave lesión en el talón de Aquiles. Tardé muchos años en recuperarme y me quedaron secuelas, aunque lo que más me preocupa es que últimamente con los cambios de tiempo me duele el otro talón hasta el punto de darme cojera. ¿Puede que tenga mal el otro también? ¿Podría hacer algo para mejorar dicho dolor?
Sí, lo que puede tenerlo es sobrecargado, ¿no? Porque cuando existe una asimetría en la manera de apoyar, cuando existe una asimetría en el dolor, cuando existe... O sea, porque uno duele y se apoya más sobre el otro, se puede sobrecargar. Para el dolor yo le recomiendo dos cosas. Por un lado, Curin, que es un complemento, es un antiinflamatorio y analgésico natural a base de extracto puro de la cúrcuma. Curin, ¿vale? Se llama. Y luego le recomiendo la utilización de una crema con arpagofito y con árnica que se llama Coralcart en crema, ¿vale? Tenemos Coralcart en crema, curín en cápsulas. El curín se pueden tomar hasta tres y el coralcar en crema se aplica dos veces al día, por la mañana y por la noche.
Fantástico. Venga, pues vamos a leer otro email. En este caso es Lourdes desde Sabadell y dice: buenos días, doctor Márquez. Afortunadamente siempre he gozado de una buena salud, pero de un tiempo a esta parte me cuesta mucho digerir, especialmente si como fuera de casa y según qué alimentos. Antes iba regularmente al baño, pero ahora, si no tomo algún laxante, esto no es posible. ¿Me puede recomendar algún digestivo y también algún regulador para ir al baño? Muchísimas gracias. Es Lourdes desde Sabadell.
Sí, el regulador o para intentar combatir el estreñimiento hay un complemento que se llama Laxma, ¿vale? Laxma. Laxma es un complemento natural a base de boldo, a base de semillas de lino, a base de fibra natural que ayuda en la regularización de ese tránsito para facilitar vencer el estreñimiento. Laxma se toman dos cápsulas y dos cápsulas, ¿vale? Dos y dos. Y luego hablábamos de un digestivo, sí. Hablábamos de un complemento con aloe vera, un complemento con una serie de sustancias que nos ayudan a obtener confort digestivo y que nos ayudan a mejorar las digestiones, que se llama dinagas. Dinagas, ¿vale? El dinagas se toma en viales, este es líquido, y se toma antes de la comida de mediodía. Dinagas por un lado y Laxma por otro.
Claro, es lo que comentaba un poco Lourdes, ¿no? Que a veces no podemos abusar, ¿no? También, doctor, de los laxantes convencionales.
No, no se puede, ni se debe.
Y usted, de hecho, aquí siempre nos lo ha comentado, ¿no?
No, no se puede ni se debe. Y no solo eso. Tampoco podemos forzar al organismo a llevar un ritmo intestinal diferente al que lleva. Yo además me encuentro cosas absolutamente escandalosas, porque la publicidad tiene mucha culpa de esto. Cuando, sin decir, vamos, seguro que si yo digo, irás como un reloj, para ir a, para funcionar, para estar bien regulado, todo este tipo de cosas, ¿no? Llámense yogures, llámense bebidas, llámense zumos, que nos han metido en la cabeza que hay que ir al baño todos los días, ¿no? Y está metido en la cabeza, y si bien puede ser lo deseable, hay personas que van dos veces en el día o van tres y su ritmo intestinal es el mismo desde hace 40 años. Y hay personas que van cada dos días y su ritmo intestinal es el mismo hace 40 años. O van cada tres días y ese es el ritmo intestinal. Entonces yo no puedo forzar a algo que lleva funcionando así 40 años, no puedo forzar a que vaya todos los días al baño. Hombre, evidentemente si le doy un laxante... un laxante, lo que es un purgante, que se decía antiguamente, evidentemente va a irritar todo el intestino y no se preocupen ustedes que voy a hacer que vayan ese día al baño. Pero es que son, no se trata de eso, se trata de llevar un ritmo intestinal, el habitual nuestro de cada día. Es verdad que luego podemos tener un problema de heces duras, que nos cueste mucho evacuar, eso provoca una serie de problemas, como son hemorroides, fisuras anales. Y ahí sí, un laxante natural como Laxma nos puede estar ayudando, porque las heces van a ser menos duras, nos va a costar menos ir al baño, pero no puedo forzar a alguien que durante 40 años fue cada dos días al baño a que vaya diariamente. Eso es imposible. O sea, es que eso no se puede hacer. Pero ya digo, que nos han metido en la cabeza, y yo creo que esto todos sabemos a qué nos referimos, es que estoy como hinchada, o además casi siempre son mujeres, ¿no? Estoy como hinchada y
necesito, ¿no? Tal cual, sacarlo todo.
Claro, pero no se trata de eso. Se trata de que podemos... Y luego tenemos épocas donde somos más sedentarios, donde comemos peor, donde
totalmente
somos más nerviosos.
No ayuda la alimentación.
Eso es, también influye.
Doctor, rápidamente, nos acaba de escribir Juan desde Tona. Dice, ¿cómo saber si la amigdalitis es viral o bacteriana?
Normalmente es bacteriana. Cuando se produce una amigdalitis típica, en la que vemos un exudado purulento, que es esa sábana blanca que vemos en torno a las anginas, el 90% son es bacteriana. y en un porcentaje más pequeño causada por un tipo determinado de virus, un virus muy, muy concreto. Entonces, normalmente es basándonos en la clínica es imposible. Lo que hacemos es una cuestión estadística por edad del paciente y por síntomas. Cuando nosotros vemos que las anginas están llenas de pus, vemos más o menos la edad que tiene el paciente, vemos la historia clínica del paciente, pues postulamos que es o predecimos que es una amigdalitis bacteriana, le damos antibiótico, le damos un antiinflamatorio y a correr. Existe una manera que es haciendo un test concreto, pasando una especie de bastoncillo. Ahora es muy fácil de entender con los test de antígeno, ¿no? Y con los PCR, pues es parecido, pero pasándolo por las amígdalas, y eso en un par de minutos
en nada te lo dice.
Nos dice si es bacteriana o es... Pero a nivel práctico, quitando en los niños, donde evitamos muchas veces o donde no vemos claramente el exudado, ¿no? El pus, cuando no vemos el pus, ahí es rentable. Si vemos el pus, es muy poco rentable. Lo que hay que hacer es poner el antibiótico, ver la evolución y ya digo, un 90% de los casos es bacteriana.
Es bacteriana. Doctor Juan Márquez, muchísimas gracias.
Un placer.
Gracias. Cuídese mucho. Feliz fin de semana, doctor.
Vinga, hasta luego.
Hasta luego. Vinga, que nosaltres seguim avançant, però abans, com sempre, et recordo, els productes de Mind són els productes que ens recomanen els nostres doctors. A on els podeu comprar, si voleu? Doncs mireu, ho teniu molt fàcil. Arbolaris, també per a farmàcies i a farmàcies. També pots fer la teva compra per telèfon al 669-56-1768. 669-56-1768. En 24 hores tens el producte a casa i, a més, si dius que has escoltat doncs això mateix que t'estic dient o has escoltat a Ràdio Estel, tindràs un descompte especial en el preu. 669-56-1768. També pots fer la teva compra online a mind.es. Minuts i ens situem ja al punt de la una, moment en què estarem al dia amb les notícies que ens aproparà la Olma Giró i en Xavi Toscano. Ens posaran al dia de tots els titulars que han passat més destacats pel que fa a l'actualitat en aquesta darrera hora, però ja són a la sintonia del nostre concurs. Marta, hola de nou.
Què tal? Bon dia. Avui, ja ho dèiem al principi del programa, és 11 de l'11 i Colònia celebra l'arribada del Carnaval. Avui, Mercè, perquè te'n fas una idea, la ciutat sencera es paralitza. Segurament fa un dia com avui, això una mica plujós, fa fresqueta, però igualment això no impedeix que tothom surti al carrer a celebrar. I a tots els bars que s'omplen de gent, doncs hi sona la tradicional Schlager Music, que és com la música tradicional del Carnaval, de dubtosa qualitat, però molt ballable. I jo he volgut aprofitar que avui dedicàvem al Freqüència Madurada al Carnaval de Colònia per portar-te dos hits perquè una mica et transportin a l'atmosfera d'aquesta festa. Mira, la primera que et porto va de Cowboys.
Sí, aquest... Estàs dient que això és el que sona ara mateix.
Contínuament, tot
a
el
Colònia,
dia.
Tot el dia?
Ara estic segura que la ciutat està plena.
Amb aquesta...
Sí, tots els bars plens de gent, sí, sí, sí. I, evidentment, doncs, brindant, no?, per l'entrada del Carnaval. Les cançons acostumen a tenir un doble sentit, eh? En aquesta cançó, per exemple, un senyor proposa a la seva parella jugar a Cowboys i a Indians. Bé, n'hi ha d'altres que reivindiquen, per exemple, també la cultura Kölsch o de Colònia.
Ah, també està bé, no?
El ritme, la base, sempre és la mateixa,
sí,
no? Ritmes bueno, molt ballables.
Més ritme, no?
Aquesta, per exemple, reivindica l'amistat, no? Doncs això, la germanor que respira també durant el Carnaval a la Colònia. Després d'aquest tastet, Mercè, que espero que ens ha animat una mica al matí, passem al que ens ocupa, que és doncs el concurs de la cistella Capravo.
Recordem la pregunta que ens feies a primera hora. Quina era?
Doncs això, que aprofitant doncs, que avui a 11 de l'11 a Colònia s'hi celebra l'arribada del Carnaval, doncs us preguntem, juntament amb el blanc, de quin color és la disfressa típica del Carnaval de Colònia? També penso que és molt il·lustrativa.
Sí, podria sonar aquesta cançó,
sí.
No, de UB40.
Home, total, si tot, sí.
Torna-la a posar, José.
Aquesta és la primera pista. No sé si ho és d'UB40.
No, tu creus que podia ser d'UB40? Bueno, potser, no? No,
pot ser
la d'UB40, la de Red Red...
Ja està, ja teniu ja com està. Ens agrada, eh? No sé com ens ho fem, però sempre que vam donar la resposta de l'enigma en directe. Ho posem molt, us ho posem
ja,
molt fàcil.
És que m'hi fas caure de quatre potes. Va, per tots aquells oients sàpiguen ja la està. Resposta,
és
no?
És que ja no donaràs més pistes, no?
No, home, no. Els que ja ho sapigueu, si heu escoltat a la Mercè fa tan sols uns segons, doncs ja ens podeu enviar la vostra resposta al 663.
I és que sap molt innocent, que no ho saps. Sí.
No, no, i tant, i m'agrada, i a mi també em passa. Si ho vaig dir jo, ens anem tornant. Un dia dones tu la resposta, l'altre dia la dono jo. Va, si ja ho sabeu, ens podeu escriure un WhatsApp al 663-99-30-62, amb nota de veu, amb text, o també per correu electrònic al mati@radioestel.cat. Com sempre, doncs això, totes les respostes correctes aniran al bombo de divendres.
Demà?
I tant, demà és el gran dia de la Cistella Caprabo. Demà farem el sorteig.
Doncs per tots aquells participants que heu jugat al Freqüència Madura que ens proposa cada dia la Marta, sabeu que teniu més probabilitats si cada dia participeu i l'encerteu. I demà és el gran dia en què doncs faràs aquella litúrgia, no? Aquell protocol per treure el nom de la persona guanyadora d'aquesta magnífica Cistella Caprabo, ambientada amb la tardor, eh? Aquest,
Exacte, amb productes de tardor que ens conviden doncs, a cuinar ara que amb aquest fred, no? Ens conviden a cuinar a casa, a gaudir doncs, això dels fogons.
Doncs moltíssimes gràcies, Marta i Jarque, fins al final del programa, que ens resoldràs de l'enigma que encara, si no ho sabeu ja, del Freqüència Madurada d'avui. Un minut i ens situem al punt de la una. Abans, però, deixa'm dir-te que a partir de la una, després del butlletí informatiu, atenció, perquè el nostre Xeslong, ja saps que els dijous doncs, convidem algun personatge, ja sigui conegut o no, a que s'assegui el nostre Xeslong particular aquí al matí a Ràdio Estel. Avui estarà amb nosaltres Damaris Gelabert, tota una institució de la cançó infantil catalana. Serà d'aquí uns minuts aquí al matí a Ràdio Estel i després acabarem parlant, com no podia ser d'una altra manera, és dijous, per tant, parlarem de la paella valenciana, que, per cert, aquesta setmana hem conegut, que s'ha convertit en patrimoni immaterial de la humanitat. Tot això és el que ens espera aquí al matí de Ràdio Estel. Fins ara.